sintonia d'opinions a mig matí. I saludem els nostres tertulians. Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom, hola.
I també des de Roda de Barà, Toni Puig, bon dia.
Sí, perquè malgrat que és festa a Barcelona, a Roda de Barà és laborable, i en aquest moment penso que estic treballant.
Perdona, però si estàs jubilat, si sempre estàs de vacances.
Sí. Jubilats i vacunats, que ja t'ho he posat en un WhatsApp.
No, els jubilats no tenim vacances, Sònia.
No? No teniu vacances?
La veritat és que... No. Jo us he de confessar tots una cosa. Quan estava treballant, molt rares vegades tenia estrès perquè m'agradava la meva feina i la dominava. L'estrès l'he tingut quan m'he jubilat de la quantitat de coses que volia
fer. Ho veus, no, ho veus. Sort que tens la ràdio, eh? Sempre quedarà a la ràdio, eh?
Sí, sí, la ràdio, sí.
Això és una feina, és una obligació setmanal, veus? Sí, home, sí.
És una de les experiències més agradables que he tingut potser a la meva vida, perquè et permet expressar-te en públic, amb tot el respecte que representa dirigir-se als oients, no? I t'obliga a tindre el cervell amb activitat.
Sí, sí. Vull dir,
un envelleix quan li envelleix el cervell, quan allò que dius fa mandra fer coses, però pensar, no. I parlar en públic has de pensar, i has de pensar de pressa. I aleshores, per mi, és una experiència molt gratificant i sempre estaré en deute amb vosaltres.
Molt bé, doncs m'agrada molt que diguis això, Antoni.
I a més a més, ara unes quantes floretes, a més t'obliga a estar al dia de totes les coses, eh?
Sí, sí, així és el que comentava l'Antoni, no? Amb el cervell activat. Sí.
El cervell activat, no? Clar. Sí. I a més a més que et deixin dir el que vols, eh? Sense que ningú et digui això no es pot dir o això, eh? Aquí les coses com siguin, eh? Aquí tots diem el que ens sembla. Perquè al final les opinions són personals, així és que... Es pot dir el que...
Això és molt d'agrair i aquí va amb honor a la locutora que tenim aquí davant, que no ens ha posat mai cap censura. A vegades ens hem passat del reglament intern de temps, això també ella té raó quan ens frena, però no ens ha posat mai cap límit a la nostra llibertat.
Això és veritat, això, sí. I això... Segurament, si algú de nosaltres, començant per mi almenys, si fos així, no estaríem, ara mateix no estaria aquí, eh?
Sí, és possible. Sí.
Si fos així, si a mi em diguessin, no, d'això no em pots parlar o això no ho pots dir, segurament no hauria acceptat aquesta feina, no?
Octavi, és que això és un treball voluntari nostre, que fem amb molt de gust.
Per això mateix.
Si ens posen entrebancs a la nostra feina, com que tampoc cobrem, també ho podem deixar-ho.
Exactament.
Per això mateix.
Jo, quan passen les vacances i estem temps sense parlar, noto que em falta alguna cosa, de veritat.
Ho veus, home, ho veus. Clar que sí.
Vinga, doncs comencem la tertúlia d'opinions d'aquest dilluns, dia ja 24 de maig. Ja tenim l'estiu aquí, pràcticament.
24 de maig, sí.
Però, vaja, tenim...
A partir de dijous comença l'estiu, diuen, eh?
La calor, no?
Comença la calor i ja podem canviar els armaris i tot això. Sí.
Molt bé, doncs ho tindré en compte.
La meva senyora que ha tingut fred aquests dies i ha hagut de posar la calefacció.
Ui,
no, no, això sí.
17 graus.
No, per això et dic el dijous, no avui, dijous. Sí.
Doncs comencem parlant d'un tema que malauradament estem escoltant massa sovint, perquè hi ha hagut doncs, tota una sèrie d'assassinats masclistes. És evident que alguna cosa falla, però només 6 víctimes en només 7 dies. O sigui, sí, sí. Això ja és massa, eh? Això ja és massa.
És una epidèmia.
Recordem, el més proper va ser aquí al nostre poble veí de Creixell, no? Quan també el dilluns passat es coneixia, no? El cas d'aquest home que havia matat a la seva parella, o suposadament la seva parella, de 52 anys i després doncs, s'hauria suïcidat. S'ha seguit aquesta tònica en alguns casos. Aquesta matinada de diumenge, a Saragossa, també un home assassinat a la seva parella, i en aquest cas ell s'ha intentat suïcidar llançant-se des d'un cinquè pis. Clar, no podien suïcidar-se abans de fer-ho. És que... Tela, eh?
Això sempre va així. Això va ser... Sempre va així. Primer una cosa i després l'altra. Això ja, és així.
A Mallorca ha matat a la dona, però també embarassada, i el nen de 7 anys.
De 7 anys, eh?
És que és una passada, vull dir, és que cada dia és una passada. I a Corbera també, vull dir, és que sembla que sigui el que deies tu, Antoni, que sigui un...
Astúries, no sé. També, dijous a la matinada, una altra dona va ser assassinada a mans de la seva parella.
És feina de psicòleg, només ells ho poden analitzar perquè són els professionals, però de fora sembla que sigui com una espècie de desespero o una frustració i possiblement és una causa col·lateral del confinament i del tancament que hem tingut. L'excessiva proximitat durant un any i pico que hem estat confinats, més o menys, potser ha provocat una ruptura de convivències i han aflorat problemes matrimonials o de parella que no surten quan la parella té una certa distància física o es pot... Però quan estan tots concentrats durant tant temps...
Bueno, de fet, una psicòloga que està especialitzada en temes aquests de violències masclistes, a una entrevista al 324, ha dit que què ha passat? Que durant el confinament els agressors tenien a la dona completament controlada, perquè, clar, no es podia fer cap activitat ni es podia sortir de casa, no? I llavors no els hi calia exercir violència, representa, no? També hi ha hagut molts casos, eh? Sí. I que quan es torna doncs, a obrir, que ja no hi ha aquest confinament, les dones doncs, tornen a fer la seva vida, tornen a prendre les seves decisions, doncs què passa? Que ells senten que perden el control i és quan torna aquesta violència. Recordem que l'any 2020 hi va haver 83 feminicidis i assassinats masclistes. A l'any 2019 van ser 106. A veure, i aquest 2021, déu-n'hi-do el ritme que portem.
Home, si en una setmana n'hi ha hagut 6, imagina't tu.
Tot això que dius està bé. Això és el diagnòstic. Sí, sí, és el diagnòstic, però és que potser el que hauríem de mirar és la solució, tot i que de ben segur que la solució, si no és cosa d'anys d'educació des de baix de tot, des de l'escola, des de bueno, tota la societat, doncs, home, no farem... És molt difícil una solució, trobar una solució amb manifestacions i això no es troba una solució. No,
no, és evident.
Simplement... Només serveix per mentalitzar, perquè la gent doncs, en prengui consciència i, bueno, i amb el temps, però jo crec que això és una qüestió d'educació i de cultura.
No, i després que el ser humà, quan es troba en una situació imprevista, com per exemple ha estat l'epidèmia, que nosaltres no ho havíem viscut ni somiar-ho, reacciona de forma diferent i com que al món hi ha 8.000 milions d'humans, doncs hi ha 8.000 milions de casos.
No, el que està clar és que la pandèmia aquesta ha activat molt les malalties mentals. Això és un estudi en general, no això, però tot el que és la depressió i l'ansietat es veu que bueno, s'han disparat, però de quina manera, no? Però és normal.
És difícil, la falta de moviment i d'exercici també ha fet mal.
Home, clar, sí. El fet d'estar psicològicament, saber que no pots marxar d'aquí, no pots sortir d'aquí, no pots passar del poble...
Perdona, però ara ja ha acabat.
Sí,
les han matat aquesta setmana passada.
Bueno, però ara això...
Però hem portat un any i mig. Hem portat un any i mig per aquest sidral.
Però,
eh?
Lourdes, només un 30% de dones denuncia. Només un 30%.
Ja ho sé. Una, d'aquestes n'hi havia que no tenien denúncia, eh?
No, n'hi havia que no, però n'hi havia que sí.
Que la de Creixell va dir que no, eh? Que no havia... Que no. Perquè va sortir a l'alcalde i va dir que no ho entenia, perquè no tenien cap denúncia d'aquesta dona. Vull dir, no sé.
Sí, però jo crec que hi ha coses que fallen, perquè la majoria tenien ordre d'allunyament i això sembla ser que no es respecta. Jo no sé si hi ha alguna manera de controlar aquestes ordres d'allunyament o no.
No sé, però està clar que alguna cosa està fallant en aquest sistema quan se segueixen morint les dones assassinades d'aquesta forma.
Les dones i els nens, perquè el
sí,
que ha matat...
Sí,
bueno,
sí.
No, vull dir que dius tu, Antoni, vale, d'acord, afloreixen els problemes de parella, no? Però les criatures, aquest que ha matat el nen de 7 anys i el bebè que portava dintre, el nadó de la dona...
Evidentment, no estava als seus cabals, aquest senyor, clar.
No sé.
Mira, la Sònia té raó. Alguna cosa falla al sistema quan, per exemple, un mitjà massiu de comunicació, el seu programa Estrella... amb 14 o 15 capítols que deuen portar, és el d'una dona maltractada que ha callat. El caso Retirito. Això és el programa estrella d'un sistema de comunicació massiu. Sí. Jo penso que és absolutament improcedent emetre aquest programa perquè vulguis o no vulguis, la televisió provoca seguiments.
Però, bueno, és que...
I el cas d'una dona maltractada exhibit públicament d'aquesta manera no pot ser bo. No pot ser bo.
Jo el que val a dir, perdona, tornant al tema aquest que comentava l'Antoni, l'efecte Rocío Carrasco, segons diu el 324, les trucades al servei d'atenció a les dones que pateixen violència masclista es van disparar un 61% a Catalunya a finals de març, coincidint amb l'emissió d'aquest programa.
Ah, sí?
Sí.
Ah.
Llavors, segons els testimonis de dones supervivents, diu que tenen un impacte positiu a l'hora de fer visible la violència masclista de les dones que n'han patit, no? Però, clar, això també evidencia...
Jo el que no sé és si en els països del...
No et sentim, Octavi.
Ostres. No, és que t'havíem perdut. No, jo dic, no sé si els països del nostre entorn, ara aquí aniria molt bé que estés aquí la Cristín i ens ho confirmés, però no sé si aquestes estadístiques són semblants als països del nostre entorn o no. Jo m'imagino que no, perquè si una de les causes és aquests programes, jo crec que a França aquest tipus de programes no se'ls miraria ningú, no? No sé.
No és les causes el programa.
No. Home, tot t'ajuda, tot ajuda.
Jo crec que no,
No. Cuidado, aquest programa és una cadena particular que emet el que vol i té els seus seguidors, evidentment. L'únic que passa és que aquest és un país on d'un drama interior se'n fa un espectacle. Això és el que jo vull posar el dit a la frama. Ara, molt bé, s'han disparat un 60% més les denúncies, però Espanya és el típic país de la llei del pèndulo, que passem de tot a res sense un punt d'equilibri. Ara, denúncies a dojo, com als Estats Units, quan va haver la cosa sexual, havies de pujar a l'ascensor si ets un mascle i pujaves amb una senyora, amb l'advocat, perquè si no et posaven una denúncia per a cosa sexual. És a dir que no és el camí, ni és el conducte, i és, a vegades és portar benzina a un incendi. Penso jo, Vull dir, els drames familiars i socials, jo penso que s'han de quedar... S'han de tractar, evidentment, però no es poden exhibir. I menys fer negoci, perquè aquesta senyora cobra,
És que és això.
Passa que estem en un país que, diguem, la gent en la qual la gent s'emmiralla són uns impresentables, o sigui, són gent que... Ara. Els herois d'avui dia, qui són? Pues són gent impresentable, no? I moltes vegades també molts dels polítics, no? Perquè alguns dels espectacles que veiem al Congrés de Diputats a vegades donen més la sensació d'un ring d'aquests de lluita, no? De lluita o de boxa, no? Perquè és que realment hi ha una agressivitat i una sensibilitat quasi diria d'odi. I això, la veritat, aquesta gent són gent en la qual els altres ens emmirallem, perquè són els que estan a dalt de tot, són els mediàtics. I, bueno, això és...
Octavi, estem en una època en què els espectacles predominen per sobre de les idees. Potser el que està tenint la humanitat en aquesta època és una manca total d'idees i d'ideals. I aleshores, per llamar l'atenció, recorres a l'esperpenta.
Per cridar l'atenció, el que sigui, el que convingui per sortir al diari i
parli que de tu. Un metge que treballa intentant curar la humanitat del virus està callat, mentre que les influencers es belluguen per tota la xarxa. Aquest és el problema que té la humanitat en aquest moment.
En tot cas, lamentem aquestes morts i doncs esperem tant de bo que no n'haguem de parlar, no? Que no n'haguem de parlar més.
Aquest és el problema, que encara n'hàgim d'estar parlant. Aquest és el problema. Sí.
Doncs vinga, noves mesures a partir d'avui, d'aquest dilluns, en aquesta desescalada. Recordem que va començar per Setmana Santa. S'ha ampliat l'horari a bars i restaurants. I també la notícia és que es permeten reunions de fins a 10 persones. Doncs sembla que també varia l'aforament a la cultura i al comerç. De moment, aquestes mesures són durant 15 dies, fins al dia 6 de juny, i ja veurem com va la cosa, no? Sembla que està millor, hem de ser una mica positius. Company, saludem a la Cristín, que se'ns acaba d'incorporar. Bon dia, Cristín.
Molt bé.
Hola. Bon dia i perdó per l'interrupció.
Bon dia.
Doncs dèiem que sembla que la cosa està millor, no?
Sí, sí, els indicadors sembla que estan baixant. L'índex de contacte, l'RT, està molt per sota de l'1. Les UCIs, a poc a poc, van baixant. Això no baixa d'un dia per l'altre, però ara ja està sobre uns 300. Bueno, va baixant.
Es va vacunant moltíssim.
Jo crec que sí, que la vacuna deu fer, perquè ara ja hi ha molta gent vacunada. Jo personalment ja porto les dues dosis i molta gent està vacunada ja. Bueno,
l'Antoni també, no? Antoni ja porta les dues dosis, tu? Ah, el dijous.
El dijous es van portar la banderilla. Que, per cert, no hi havia gent. Vull dir, és una delícia. Jo animo a tothom a anar-se a vacunar primer, que no fa mal. Després que treus un pes de sobre. I després que tampoc no hi ha aglomeracions, com a mínim a Barcelona.
No.
A veure, Lourdes, a tu et falta la segona, no?
La segona, sí.
I no saps encara quina et tocarà, no?
No, però per lo que van dir, no? No ens posaran l'astre, per lo que van dir, no?
Ara deien
no
que podrien...
Ho han
que
deixat potser, el criteri del sí, ciutadà.
Que poder pots escollir tu, si vols l'astre o vols l'altre.
Sí, però en principi et posen la Pfizer, eh? La Pfizer és la que et toca. Si vols l'Astra, has de signar un paper, crec, no? Almenys això és el que hi he entès.
Vale.
No sé, perquè cada dia hi ha informacions noves i tampoc ho estic molt segur, però crec que la cosa va per aquí, eh?
Vosaltres veieu coherent que sigui el ciutadà que prengui la decisió de quina vacuna es posa?
Bueno, jo crec que a França els hi deixaven triar. No és així, Cristín?
Des del primer moment.
No sé.
Que a França preguntaven quina volien. Que, clar, ningú no volia l'altre, clar, però tothom podia triar, crec. Això és el que vaig llegir en algun
lloc. Si anem amb aquest criteri, Antoni, potser que ens haguessin deixat escollir la primera, no?, també.
Bueno. Sí, però com que aquí el primer ministre va sortir acompanyat de generals prenent el control de tot des del primer moment...
Doncs,
ara, quan han vist que no podien controlar la situació, li han deixat la llibertat al ciutadà. Ho trobo presentable.
Perquè, clar, quins coneixements tenim la majoria de ciutadans per decidir una o altra cosa? No sé.
Quin coneixement tenim? Això és un cas clínic.
Tampoc sabem si la barreja de vacunes seria bona, no?
No, clar.
Clar, jo tampoc, si posam l'altra... Jo què sé, és que anem completament... Jo crec que han de ser ells, no? Tindrien que ser ells que opinessin, no?
És que ells tampoc ho saben.
No, ells tampoc ho saben,
clar. Clar, el coneixement que tenim de tot això és el que rebem de la premsa, no?
Clar.
I la premsa, perquè, clar, ens han explicat que les conseqüències de l'AstraZeneca són fatals, no? Però ningú ens ha dit les conseqüències o els efectes secundaris de la Pfizer.
O de la Janssen.
Ningú s'ha parlat d'això, no?
Pues ahora lo sabrás. Si esperas un poco, ya lo sabrás.
Sí, d'aquí un any, si no estic aquí, estic mort, vol dir que no ha funcionat, no? Sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Está muy bien lo que acabas de decir.
Clar. És l'única manera, és que és el que passa amb totes les estadístiques. Fins que no ha passat un temps, no es pot saber. I nosaltres ara tenim molta pressa. Ara, total, fa una mica més d'un any que ha començat tot això, o fa un any que es comencen a posar vacunes. Per tant, no hi ha temps d'haver experimentat sobre els efectes i ni els efectes secundaris, no? Sí, sí, clar.
Pues no sé cómo te vacunas, no lo entiendo.
Sònia, si no, se'ns queixarà que no toquem prous temes.
Vale, va.
No, ja està. Que és un tema important, home, aquest de la Covid és un tema estrella.
Ja parlarem d'això.
Vinga, anem a parlar del govern de la Generalitat. Que vinga, mica en mica, doncs sembla ja que veiem una mica la llum, no? Perquè hem estat fins a l'últim moment aquí pendents.
Sí. Un ràgel de llum.
I tots sabíem que trobarien un acord. Ho sabíem, tots ho intuïem, però no, aquest acord no arribava.
El dilluns passat vam estar parlant de que hi havia 500 llocs de treball, càrrecs oficials i tot, i secretaris i subsecretaris, directors generals, que estaven esperant a veure aquest acord. Per tant, era impossible que es deixés passar l'ocasió per ser-hi. Per tant, està claríssim que això havia de ser.
S'han salvat. No, i a més, hi ha una cosa en grans línies que a mi personalment m'agrada. És que Pere Aragonès, deixant a part ideologies i partidismes i tot això, Pere Aragonès és un grandíssim economista d'estat i és un home que ha fet funcionar la Generalitat sense diners, cosa que té un mèrit absolut.
Oh, i tant.
I està voltat de persones que han estat alts càrrecs d'importantíssimes entitats bancàries que coneixen molt bé el que és l'economia real. I el Pere Aragonès coneix l'economia d'estat. Si aquest tàndem s'entén, anem per bon camí.
Però ahí està tot, eh? Si
la Conselleria de Sanitat està en mans d'un expert que jo penso que Catalunya ho ha fet molt bé, també. Vull dir que Catalunya sembla, en principi, que té un bon equip. Si tenen ganes de treballar per lo que han de treballar, penso que anem bé.
Una conselleria molt important és la d'Economia. Ahir s'estava parlant, bueno, avui o demà veurem, no? Però els sindicats ja s'han posat les mans al cap perquè era un antic dirigent de la Caixa. Jo vull recordar que aquest senyor no estava ben bé a la Caixa, estava a la Fundació La Caixa, que no és el mateix que la Caixa. La Fundació és una obra social que funciona bastant bé. A més, aquest senyor era conseller de la Caixa i va ser l'únic conseller de la Caixa que es va oposar a que la Caixa marxés de Catalunya. I per això el van fotre fora. Ho dic perquè, home, és un detall rellevant, eh?
No, però és igual, Octavi, com a mínim és un home que se'l suposa molt ben preparat pel càrrec.
Molt preparat, home, i tant.
Amb un gran coneixement del món financer real,
Doncs ja està.
Coneix millor l'economia del país que un banc. I estem parlant d'una persona que havia sigut dirigent d'un dels grans bancs que a més ho ha fet molt bé. Els bancs bons que sobreviuen en època de crisi són els bancs bons. Els dolents han quedat pel camí. I aleshores, el gran problema de Catalunya i d'Espanya és l'economia. I les comissions obreres i els sindicats, que per cert cobren de les subvencions de l'Estat, ben bé podien estar ajudant el govern. En comptes de posar-li entrebancs, ajudar. El problema de Catalunya en aquest moment és sortir del forat que tenim i tornar a rellençar el país. I aleshores el que no pots posar són entrebancs. I els sindicats sempre viuen de crear entrebancs, perquè resoldre el problema de l'atur no l'han resolt pas ells,
No, és veritat, I la prova és que cada vegada tenen menys associats,
La veritat és que... I cada vegada viu més del subsidi públic.
Del subsidi públic, doncs això mateix. I els seus dirigents es van perpetuant en el temps, perquè hi ha dirigents sindicals que porten molts anys, 25 i 30 anys, i ja sabem tots qui són.
Sí. Antonio, en dues paraules, què és un bon banc? En dues paraules, què és un bon banc?
Un bon banc.
Doncs pues mira, és un banc que no ha quebrat.
Ah, ja està. Ok.
Vaja. Són entitats privades. Un banc, ara, i la Caixa, ja no és Caixa, és banc, és una entitat privada que el seu negoci consisteix en comprar diner barat i vendre'l car.
Però tu has parlat del banc,
Assumint un risc i generant beneficis pels propietaris del banc. Llavors, el món dels negocis només hi ha negocis bons i dolents. Els bons guanyen diners, i els diners i els dolents quebren.
Cristina, és que la feina d'un banc és aquesta. O sigui, qualsevol negoci, per exemple, una ferreteria...
Lo que diria avui.
Una ferreteria o una botiga de mobles és vendre, doncs, això, tornillos i mobles, no? I el banc, doncs, el que venen és diners.
El banc vende nuestro dinero, ¿eh? No es lo mismo que ir a comprar un tornillo, ¿eh?
Sí.
Yo le veo una ligera diferencia, ¿eh?
Sí, és veritat, sí.
Aquí entraríem al món social o al món capitalista. Aquí hi ha una sutil diferència. El sistema capitalista, que és amb el que vivim nosaltres, el banc és una empresa cuya finalitat és guanyar diners.
Clar, però a sobre que guanya diners, a sobre cobren pels serveis. Saps? Vull dir... Sí, clar, està fent un servei, però si aquest servei l'està fent amb els teus diners, no ho trobo massa lògic, això. No sé, no m'acaba de... No ho acabo d'entendre, vaja.
No, però yo tampoco. Sí. Y en muchos países hacen la ley. Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí.
Precisament, un dels punts comuns al programa de govern dels dos partits és que és de crear una banca pública. I precisament aquesta serà la feina d'aquest conseller que ara estem parlant. El seu coneixement de la banca ens ha de permetre crear una banca pública, que veurem, a veure, estem a l'expectativa, però jo penso que és important, no?
És molt difícil crear una banca pública amb un sistema capitalista, Octavi. No crec que funcioni, això. No crec que, a més...
Aquest és un partit
amb el que les regles de joc són ben fàcils. Iniciativa privada del ciutadà per portar el país endavant o iniciativa pública pròpia dels països socialistes. No hi ha més històries. Llavors, crear un banc públic amb un país d'economia privada, què vols que et digui? És el mateix que quan hi havia una línia aèria de titularitat pública, que era Iberia, i les companyies d'aviació privades. No va, això no va. És competència real per una banda,
bueno, no va.
O un funcionament anòmal per l'altra.
Pero Antonio, estamos en un momento histórico, porque esto es verdad, todo el mundo estará de acuerdo, en que tenemos que crear, tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que cambiar todos estos sistemas. Parece imposible de hacer, imposible, sí. Porque además la banca tiene muchísimo poder en toda Europa, pero sí, hay que hacerlo, porque todo esto ya no funciona.
Sí, sí.
Bueno, sí, sí, amb això estic d'acord, Estic d'acord amb això.
Tu mateixa estàs posant la solució. La solució la té el ciutadà. Això li he dit. Els bancs cobren pels serveis que presten, sí. Però és que nosaltres, per exemple, per accedir a un crèdit amb diners que no tenim, hem de passar per la finestreta. I aquestes són les regles de joc. Quan hi havia 50 bancs, algú no et cobrava pels serveis i es quedava la clientela. Si aconseguia aguantar el negoci, vote. Si no, quebrava. Bueno, pues ya han visto. Bueno, ahora cobran por servicios.
Empiezan a funcionar otros sistemas, ¿eh? Empiezan a funcionar, ¿eh?
Bueno, muy bien, perfecto, maravilloso. Por el bien del ciudadano, maravilloso.
Para los valientes, eso sí, para los más valientes.
Otra cosa, si el ciudadano no gastés a tontes y a boges, potser el negoci bancari tampoc no seria tan pròsper. Però clar, tothom es vol canviar el cotxe, què has de fer? Pues un crèdit. Després descobreixes que si el compres el cotxe a crèdit és més barat.
No canviar-lo tan a menudo. Pues, que és tot això, la mentalitat capitalista. ¿M'entiendes? Canviar de cotxe cada dos anys. ¿Para qué?
No, que sí, t'entenc. I com a jubilat... Hay que canviar
el chip.
T'entenc perfectament. S'ha de canviar. Aquesta societat ha de reaccionar.
Però no tenemos que hacer a malas o a buenas, ¿eh? A malas o a buenas.
L'exemple que has posat de la companyia aèrea, Iberia... Fixa't tu, el que ha canviat i amb no tants anys, vull dir, clar, ara ja s'ha
diversificat. La pública no era viable, s'ha trossejat i ara és privada.
Però ara hi ha molta competència, hi ha molta diversificació de l'oferta. Ha canviat moltíssim i amb no tants anys. El que passa que el nostre marc mental també ha de canviar. Escolta, les coses canvien, ens hem d'adaptar als nous canvis i ja està, és això.
Esto cuesta mucho.
Sí. Anem cap a Itàlia, com bé sabeu també hi ha hagut un malaurat accident amb un telefèric. Una notícia que també coneixíem i que són d'aquelles coses que poden passar, evidentment, que poden passar, però vaja, que no haurien de passar, no? 14 morts, 14 morts i un menor que està ferit greu,
Sí, tota la pandèmia hi ha moltes instal·lacions que no han funcionat i a la que s'han reobert.
Ara feia un mes que s'havia tornat a posar en marxa. Sembla que el 2016, o sigui, no fa tant, ja va estar tancat dos anys per canviar totes les instal·lacions i renovar-les i això. I ara, clar, ha estat un any o més d'un any tancat per la pandèmia. O sigui que els cables, no, diuen que és un cable que s'ha trencat, però el que passa, suposo que... Aquí, quan veiem una cosa d'aquestes, ens fa recordar de seguida l'accident aquell de l'autopista de Gènova, no? Que les infraestructures del país, pues, suposo que per una qüestió de corrupció o una qüestió de, no sé, de falta de manteniment, les coses no, no,
no acaben funcionant. No sé si té alguna cosa a veure, però és molt simptomàtic que Itàlia, dues infraestructures públiques d'aquesta manera, en poc temps, home, potser és allò de dir cuidado, no? Perquè quan agafes un telefèric mai no penses que el cable
si, es pot si trencar. Si viatges per Itàlia, sí. Si teniu sí. L'oportunitat de viatjar per Itàlia i els qui han viatjat, veureu que és un país meravellós, simpatiquíssim, fantàstic, però que les infraestructures estan fetes pols, eh?
Sí, no. Sí.
Com diuen ells, està veritablement vecchia, eh? Avui, que és festa a Barcelona, segur que el telefèric de Montserrat no hi haurà cua, eh?
Sí.
No.
És possible, és possible, eh? Perquè això té molt de psicològic. Sí. La veritat és que el lloc aquest, Estresa, no sé si ho coneixeu, però és un lloc meravellós, eh? És un dels llocs més macos que conec, eh? El llac Maggiore, Estresa, tota aquella zona dels llacs italians, a la frontera amb Suïssa, allò és algo fantàstic. I no m'estranya que hi hagi molt de turisme perquè, la veritat, val la pena, no? Però, clar, una cosa com aquestes et dissuadeix de seguida, no? Però, bueno, suposo que...
Hi ha una cosa també que a mi em fa un... Suposo que vals tant diners que ja es preocuparan que vagin bé, però penseu que hi ha centenars i centenars d'avions que han estat parats durant un any i pico, aparcats...
Ara veure qui és el guapo que els agafa, sí.
No, tard o aviat
no diguem... No digues esto porque yo voy a coger uno la semana que viene.
Ui. Que valenta que ets.
Però no agafis un telefèric, eh? Cristín? Bueno...
Te voy a Sicilia otra vez.
Bien hecho.
A on?
Sicilia.
A Sicilia, molt bé. Doncs... Molt bé, molt maco, Sicilia. Cuidado con el Etna, que está en erupción otra vez. Sí.
Está en erupción.
Está en erupción, sí. Eh?
També comentem, també comentarem el desastre que ha passat amb el tema del Marroc, amb l'arribada massiva a Ceuta, que és un veritable problema.
I tant problema.
He oído en la televisió francesa en un algo especial que han hecho referente a este tema, que Marruecos ha recibido 15 millares de la Unión Europea pues para ayudar a todo, sobre todo este problema. Y no se sabe dónde están.
En el bolsillo
de alguien.
Cristín, això és el mateix que van fer en Turquia, no?
Exactament.
Van pagar molts diners, no per ajudar, no, per aturar.
Aquella imatge del policia marroquí obrint la porta i pràcticament traient a fora els immigrants és devastadora, eh?
Sí.
Sí.
Però
és la prova, del consentiment de les autoritats marroquins. Marroc sempre ha fet marxes verdes i altres històries. Sí. Sempre quan ha olorat que Espanya està feble, el Marroc sempre ha apretat. Espanya és un país que la porqueria l'amaga sota la catifa. Se'n va anar fatal. La descolonització del Sàhara va ser espantosa. I encara es paguen les conseqüències. Ara, malament.
Sembla ser que el Marroc està buscant el recolzament dels Estats Units, oferint-li llocs per bases militars i...
Ja en tenen una tant al principi del Sàhara. I Estats Units, com que és un país que comença a tindre problemes econòmics, tota la defensa exterior de l'OTAN, que abans estava a Europa, ara li surt tan cara que ja no la pot sostenir. Llavors, Marroc és un soci més barat. També es deia que tancarien la base de Morón i tancaran la base de Ramstein, Alemanya, que és molt cara de sostindre, i s'aniran cap a altres països. Però vull dir, ara la defensa aquesta de l'OTAN ara és inútil, amb els coets. Els coreans tenen coets que poden arribar a Estats Units. Estem al mateix. És vendre armament.
És el negoci de l'armament.
És una pamema fer por a la gent per poder vendre armament.
Perquè els Estats Units estan fent propaganda cada dia d'alto el foc a Palestina, a Israel, però només fan que anar venent armes a Israel. O sigui que això, per una banda, diuen que parin el foc, però per l'altra van venent armes a Israel. I llavors dius, escolta...
No, és la
política,
la política.
I Espanya, i Bèlgica, i Itàlia, tothom ven armes a Israel.
La política funciona, sí.
I Espanya, que està venent armes a Aràbia Saudí, i...
Exactament.
i que són armes per matar els del Iemen i tots els del seu voltant. I, bueno, i van fer propaganda de que hi hagi pau i que hi hagi bon enteniment, però per l'altra banda van venent armes.
I la, la presumpta futura reina d'Espanya inaugurant submarinos. Sí. Que jo ja sàpiga, és una idea militar.
Bueno, es como Dinamarca, que dice a los inmigrantes que tienen de Siria que ya pueden volver, porque en Damasco todo funciona muy bien.
Sí, sí, fantàstic.
Y los devuelven.
Bueno, tenen feina a Síria per reconstruir el país. És una ocasió fantàstica.
Bueno,
perquè
pero decir esto también yo lo encuentro escandaloso, hombre. Por favor, ¿cómo va a estar bien Damasco? Es una ruina.
Bueno, s'ha de refer, Cristín.
Ja, com la no creo que sea esta gente que van a rehacer.
Com la franja de Gaza, ara hi ha alto el foc i ara reconstruir. Sí, sí, però bueno, tots els que s'han quedat sense casa, què? O els que s'han mort... Home, no queda com abans. I de què ha servit això? De què ha servit tota aquesta guerra? No, estem en el mateix punt, però hi ha molta gent morts i gent sense casa. I llavors dius, de què ha servit? No? Aquest és el resum, no?
També recordem els fets succeïts a Xina. 21 morts en una ultramarató per un canvi de temps sobtat. L'ultramarató eren de 5 quilòmetres, si no recordo malament, i doncs hi va haver un canvi de temps sobtadíssim, i hi havia doncs 172 corredors, i en aquest cas, doncs, déu-n'hi-do els morts, no? 21 morts, eh? 21 morts, doncs, a causa d'aquesta situació climatològica, eh? Déu-n'hi-do.
Sí. Això és la vulnerabilitat humana. Xina és capaç d'enviar satèl·lits a Mart, però en canvi no controla la meteorologia.
Qui la va controlar?
Doncs segons informen, hi va haver un brusc descens de la temperatura, calamar-se, pluja gelant i fort vent. I diu que alguns dels participants, doncs, evidentment, haurien mort per hipotèrmia, però d'altres s'haurien doncs, desorientat i haurien caigut precipici avall.
Cuidado, que horror.
Sí, sí, no, és tremendo, tremendo.
Mira. Contra la natura no es pot lluitar perquè sempre guanya ella.
Sí.
Però hi ha trajecte, no? Al lado de precipicios.
Els amants dels càstigs divins, com ara el diluvi universal o aquests càstigs divins perquè els humans són molt dolents, disfrutaran ara, eh? Perquè des de temes n'hi ha, eh?
I tant que n'hi ha.
Hi haurà.
Doncs, abans d'acabar, Antoni, un tema que ens volies comentar tu.
Bueno, una bona notícia per Roda de Barà, però potser pels veïns no tant, perquè avui s'ha posat en funcionament, no he vist les autoritats, el parc infantil aquest que s'ha fet a l'Avinguda de l'Avenc. Sempre hi ha una part bona i una part dolenta. La part bona és que finalment s'ha jardinat i arreglat un solar que estava francament convertit en un pipicant. I com a mínim els nans, els joves, poden fer esport. Ara veig nens anant en bicicleta pel circuit. Tant de bo que aprenguin a conduir des de la primera infància, sàpiguen el que és un Té del Paso i el que és una rotonda. I això és una iniciativa que és bona. Si hi ha una cert ordre i no es fan sorolls, ni botellons, ni de genera, pues és una activitat benvinguda. Però si els veïns es
molesten
els sorolls i tot, pues protestarem. Jo aprofitaria ara per dir-li al senyor alcalde que ja que s'ha obert aquesta zona esportiva per la joventut, que està fantàsticament bé i molt a prop de les escoles, i llàstima ocasió perduda que no passaven trencs, perquè hagués estat ideal fer el pas subterrani sota la via per comunicar aquesta zona esportiva amb la zona escolar.
Que no s'hagués fet què? El què, Antoni?
Farà, no?
Pas subterrani sota la via del
tren. Sota la via, un pas subterrani?
Sí, per el tren.
Un pas de vianants per sota la via del tren per comunicar la zona esportiva, aquesta nova, amb la zona de les escoles, el casc urbà, el carrer Juan Carlos es diu, no, encara?
Sí.
Primer? Sí, Juan Carlos.
Sí, sí, sí.
I, per exemple, durant 3 setmanes que no han passat trencs, hagués sigut un moment ideal per fer-ho.
Sí, clar. Sí, sí. Jo també tinc una petició per l'alcalde des d'aquí. Ens podíem posar metro a Roda de Barà?
No, una cosa és un metro, que ja vols. L'altra cosa és un pas de vianants, que aniria de meravella.
Sí, però que podem anar per altres camins, Antoni, que no crec que sigui algo imprescindible, sincerament, eh? Sincerament. Ara, que tu... Que tu... Fer-lo... Bueno, que podem passar per altres llocs, que tenim mobilitat, que ens podem moure, que em sembla molt bé. Que si tu penses això... Aquest no és el millor canal per fer peticions, però pots fer una instància a l'Ajuntament de Roda de Barà, la presentes a la seu electrònica, o bé a l'OAC.
Aquest passa a programes electorals, eh?
O a l'OAC.
Sí,
i llavors, doncs, aquell seria el canal ideal per fer-lo. Aquí, evidentment, que podem dir el que vulguem, però la carta dels Reis, poder no, eh? Poder no cal.
Però és abuso de poder, Antonio?
Exactament.
No, jo li penso dir,
Molt bé. Doncs, Antoni, disfruta d'aquest parc d'educació viària que tens davant de casa.
A lo millor...
Em temo lo pitjor.
Jo passo ahí cada dia i està bien hecho.
Sí, és bonic, és bonic. Sí,
sí. Millorar la comunicació sempre és una bona cosa. Pensa que la rampa del pont, quan ja tens més...
Però com tens que hagan botellones ahí? No van a fer botellones ahí, Antonio, por favor.
No, ha vist de botellones, però on hi ha les rampes aquestes de l'esquate.
L'esquate park.
Bueno. Jo penso que més d'un adult hauria de passar per aquí, també.
També.
D'educació viària, potser, o més de tres.
Perquè cada conductor que déu-n'hi-do,
No, la veritat és que hi ha arbres i tot, i que, bueno, tot el que sigui una millora cívica, estupendo, endavant les atxes.
Clar que sí.
I d'on abans creixien només herbes, ara hi ha arbres, molt bé, fantàstic.
Doncs vinga, nois, que ho deixem aquí. Tornem la setmana vinent, si no hi ha res de nou. I que tingueu molt bona setmana, que vagi bé.
Molt bona setmana a tots.
Adéu, bon dia.
Adéu.